7 minuts de les 6 de la tarda i a aquesta hora tenim ganes de sentir música i no música de la que descobrim avui, sinó que redescobrim avui unes músiques de fa molts anys, eh? De fa
avui,
molts anys.
Avui ens xapen la ràdio, Roger.
Bueno, clar, moltes d'aquestes cançons igual avui serien delicte directament, ja t'ho dic. Sí, sí. La detenció del terrorista Josu Ternera després d'estar 17 anys en recerca i captura, ja ho sabeu, ens ha fet girar el cap enrere. En teníem ganes i potser per això la Virgili dedica avui la secció al rock radical basc. Com què, com què?
Sí, sí, digue'ns. Com sentirem Escorbuto, Cicatriz, La Polla, Les Vulpes, Ertzainak, moltes coses.
Mare meva, mare.
Servis, eh? Esteu
nerviosos? Hi ha molta gent molt pendent, no? Ai, que per Twitter sí. Han dit, posa aquesta, posa aquella.
Per tant, el Xavier Escudé, en realitat tot això ha estat una excusa perquè el Xavier Escudé fos feliç. És el nostre company que ha portat tot l'any dient-me quan fas una secció dedicada al rock radical basc. Doncs ha arribat el moment. Josu Ternera... Només li podem donar les gràcies d'això, que hagi vingut, hagi tornat a aparèixer perquè nosaltres puguem fer aquesta secció. Sí. Doncs escolta, és la traducció, punk, podríem dir que es va fer al País Basc de The Clash, dels Pistols, dels Buzzcocks. Estem parlant de cap als anys 80, perquè ja sabeu que aquí tot sempre arriba una mica més tard. I podríem dir que és una etiqueta que es va crear, que no va agradar a tothom, perquè, però que la llista hi havia de ser. I està bastant clara.
Cerebro destruido!
Sempre aquestes proclames...
Cerebros destruïdos.
Que bé sonen les gradacions del rock radical basc, eh?
Home, de sobre vols que sonin bé, de veritat, Roger. Escolta, a alguns no els agradava gaire aquesta etiqueta. De fet, els Escorbuto, que són els que estem sentint, no els agradava gaire perquè ells no els agradaven les banderes i els semblava que no els volien categoritzar allà, però els semblava també com una etiqueta comercial. I és que, clar, pobres tios, van tenir una història bastant bèstia, els Escorbuto. La seva vida és una mica un superresum de l'època i serveix una mica de model per explicar tota aquesta època, perquè eren de Santurce, que era la podríem dir, una zona... que estava bastant fotuda en aquella època dels 80, un lloc molt castigat, contaminat, amb problemes econòmics, i també és l'època de l'addicció bèstia a l'heroïna. Ells representen perfectament tot això perquè només queda el bateria d'aquest grup viu, tots els altres no hi són perquè van morir doncs, de l'heroïna, de l'addicció. Mm-hmm. I penseu, doncs, això, moment de, també del boom demogràfic, anys 80, hi ha un munt de gent però no troben feina.
Clar.
O sigui, i a més hi ha la guerra nuclear, hi ha la central nuclear de Lemonis, que va haver totes aquelles manifestacions tan bèsties, i ells surten, doncs això, l'any 83, a Santurci, amb tamassos com aquell, us en recordeu? Mucha policia, poca diversió.
Mucha policia, poca diversió. Un error, un error. Mucha policia, poca diversió. Depressió, depressió. Mucha policia.
M'agrada molt perquè la part segona de la tornada, que és mucha policia, poca diversió, dius, oh, molt potent, i diu, un error. És com molt formal, no?
Un error. Qué mal todo.
No està bien, no nos gusta.
Qué mal todo.
Que monos.
M'agrada molt l'actitud que cal per cantar aquestes lletres i aquestes proclames.
Penseu que, a més, quan volen gravar la primera maqueta, els detenen per les seves pintes, només per les pintes, que estan a Madrid, i resulta que llavors els hi treuen la cinta de la maqueta, llegeixen les lletres i hi havia cançons com ETA, Escupe a la bandera o Maldito País d'Espanya. I els van aplicar la llei antiterrorista i es van passar uns dies al quartelillo.
Ara no em sorprèn.
No,
fa 10 anys hagués dit, apa, què dius? Pues ara això... Tornem a estar allà, eh?
De fet, després parlarem de La Polla Records, que també han tingut molts problemes últimament. Han hagut també d'alguns temes allò treure'ls, perquè si no, també els hi caia el pèl.
Qui ho havia de dir que abans, fa uns anys, estàvem vivint un període privilegiat, no? Pensàvem que sempre aniria cap a més.
Doncs sempre. Lletres carregades de ràbia, de contingut social, podríem dir. La lletra de la cançó que sentíem abans, Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición, el pasado ha pasado por el nada... Y por el nada hay que hacer, el presente es un fracaso, el futuro no lo ve, no es pot ser més punk, a més. La cosa aquesta de cançons curtes i amb tota aquesta ràbia continguda. Hi havia cançons com aquestes per les que li van aplicar la llei antiterrorista, perquè, clar, com a la mierda del País Vasco, que deia, oh, pueblo, qué bien te guarda tu Ertzaina, sus normas, sus leyes, sus trampas, oh, pueblo, a la mierda del País Vasco. Deien coses així, clar. No van fer amics ni a l'esquerra Berchale, ni van fer amics a les Espanyes, podríem dir. O sigui, que estaven més sols que la una. Però ells que deien que feien rock esquizofrènico.
Recordem que aquestes músiques, estem parlant des de la distància i sembla que te les escoltis amb un caset. No, hi havia concerts d'això, eh?
Clar, sí, perquè...
Imagineu el concert, el lloc, l'olor de cervesa a terra, les bronques, les patades, tot
i
això.
I la pegaló. Parlem de la pegaló.
Trencar l'ampolla, trencar-li el cap de l'altre, tot això era una realitat.
Clar, però és que és una música que precisament és del concert, no? On té més sentit.
Sí, sí,
vull dir, el
sí,
caset
sí.
És com...
No, simplement volia visualitzar-ho, tornar-ho a...
Sí, 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 sí.
Què és la pegaló?
La pegaló, doncs la cervesa quan et cau, que se't queda tota enganxada.
Ah, allò que fa...
Un participi.
No, no, és un adjectiu.
Quan camines i fa... De pega.
Ah, val.
Però és una cosa així tarragonina o del sud, a pegaló. Bé, un altre grup que també tenim molta pegaló. D'aquests no en queda ni un, amics.
Ai.
Cicatriz. A esa Lola no le mola mi cola.
Potser no està sola, és l'última que no s'ha enterat. Ja. Tots els altres han escapat quan ha arribat aquesta persona. Lola,
¿por qué está sola? Fa molta gràcia perquè fa molt de soroll, però al final aquestes cançons, aquesta, per exemple, té un rotllo surf, un rotllo de duo dinàmico.
I a part que no hi havia ni un que toqués bé, eh?
No, clar.
D'aquests grups, vull dir, tocar
bé... És que si
bé,
tocaves bé no? Et feien fora, no, em sembla.
No, clar. Botella en la cabeza, si toques bé.
Aquí l'importava, perquè era allò, el do it yourself. Aquests, els Cicatriz, eren de l'altra capital, en aquell moment el que es coneixia com Vitoria Tropical.
No.
Vitoria, en teoria, és el lloc on feia més fred, segons deien. Hi havia aquell clima dur d'interior, i llavors fent una mica conya, doncs li deien la Vitoria Tropical. Va néixer en aquesta banda, que per primer cop es deia Cicatriz en la Matriz, perquè el Nacho... Espera't.
Abans, no, és que m'ha fet mal només de sentir-ho.
El Nacho, el cantant, tenia una nòvia que era la Poti, que es van conèixer en un centre de desintoxicació, i el primer grup que tenen eren de tots els col·legues del centre de desintoxicació. Ja. Mm-hmm. Anem bé. Mm-hmm.
Molt bé.
No? I llavors van fer aquest primer disc, que es deia Cicatriz en la Matriz. Tots van morir de sida, tres van morir de sida, un d'heroïna, ja us ho dic ara, i eren els integrants d'aquest grup que va començar així. Allò, cap a l'any 84, es van fer molt coneguts a l'any ja 86, van ser un fenomen al País Basc, anaven per tot arreu. I clar, hem de parlar que hi ha una família molt històrica. Se'ls barregen les històries amb la banda terrorista ETA, per exemple. Nacho era nebot del Xavi Echevarrieta, que era el primer militant d'ETA mort a mans de la policia.
Uh-huh.
O, per exemple, i llavors el dia que es mor el seu germà del Nacho, ell estava a Holanda, en un d'aquests moments que havia sortit de la droga, perquè era allò un sortir i un entrar continu, i torna d'Holanda, però portava uns quilos d'espit a la maleta, el que es passa a tots, no?, quan torna d'Holanda.
Sí, clar. Sí.
I el van agafar a l'aeroport i el van tancar a la presó, però els fans van pagar la fiança perquè es pogués sortir, només va passar 2 o 3 mesos.
Que maco.
Però la cosa és que quan va sortir va tenir un accident de moto.
No.
I es va trencar mitja columna vertebral.
Ai.
I va acabar, doncs, amb un munt d'hospitals, llavors va tenir una infecció, i per això, sempre que veiem Cicatriz, les samarretes que porten els punquis, si us heu fixat, en lloc de portar dos eines, imitant com, per exemple, el colpes de Cortato, doncs aquí hi havien dos crosses. Perquè aquest senyor després va estar tota la vida tocant els concerts, bueno, tota la vida, uns quants anys, perquè no van durar gaire, cap d'ells, amb dues crosses i la calavera, i les dues crosses allò creuades,
amiga,
que era el signe de Cicatriz.
Déu-n'hi-do.
Vas sentir una altra cançó?
Vinga.
De Enemigo Público. Enemigo Público, número uno.
A mi em passava una cosa quan sentia aquestes cançons, que és que jo pensava... No, és que no em passa res a la vida per estar tan enfadat, saps? Jo vull estar
més enfadat. M'haig d'inventar coses, no? Sí. Per canalitzar-les i cantar però, aquesta cançó com toca.
La meva mare em fa bocates de nocilla, el meu pare està per allà, i dius, bueno, noi...
He perdut el metro avui, he perdut el metro!
No, la... Catxis.
Clar, allà els hi passaven coses. No estaven tan contents, no tenien feina, eren gent que acabava de sortir de la universitat, del col·le o d'on fos, i no hi havia massa alternatives, estaven en unes ciutats lletges, dures, a vegades... I, doncs, escolta, a mi hem de treure la ràbia per algun lloc.
I tant.
Escolta, anem a sentir un grup mític que tornen. Aquests sí que tornen. Aquell senyor Evaristo Páramos. Com ens agradava, eh?
Bueno, a vosaltres, sí, sí.
Sí? A tu no?
No, és que no els tinc molt presents.
La Polla Records. Yeah. Xavi Escudé, darrere del vidre, i no vol entrar, no ho entenc, Catalunya, perquè en sap ell, s'ha anat de festa amb l'amic, amb l'Evaristo.
Perquè té un ús a la gola, per això no vol entrar.
Ah, de l'emoció.
Està plorant, està plorant.
La Polla Records, amb un dels seus primers discos, que es deien Ellos Dicen Mierda, eren de poble, eren diferents que tots els altres, perquè tu imagines ser de poble i tenir un grup que es diu La Polla Records. Imagina com et miren les senyores.
Et coneixen, et coneixen. No pregunten, quins tenien un grup?
Les teves tietes, els teus tiets. No era com aquí, a Constantí, que van fer els pets i ens va semblar que fèiem la bomba. No, no, una cosa sèria, La Polla. Grup del 79, eren d'Àlaba, d'un poble que es deia Salvatierra, i cançons, evidentment, contra el feixisme, capitalisme, nacionalisme, el que vulgueu. I el primer disc el van treure l'any 84 amb 19 cançons, perquè, clar, el punk ja ho té. 2 minuts per cançó, com a molt màxim. Van tenir contenciós l'any 94 amb el tècnic de so, per un tema del nom, i durant anys es van haver de dir La Polla.
Clar, sí, només.
Però com que a l'Evaristo sempre li ha agradat molt fer broma i tenir una mica de mala bava, doncs aquell any el disco que treien li va dir Carne per la picadora. M'explico? Com que ara ja només ens podem dir polla. Doncs tot cap a dins. Fer mandongo. Bé, és igual.
Ficat-li dient la matriu...
Exacte, no els agradaven gaire els videoclips, o sigui, ells han tingut una vida i tenien un bateria. Ells anaven a fer gires pel món i la gent no entenia perquè tenien un bateria tan dolent. Tothom una mica odiava el bateria.
Sí.
Deia, va, traieu-vos el de sobre i tal, que és molt dolent, aquest no sap tocar, no?
Ja, dius, i què? I, quan ha estat un problema, això?
Evaristo deia, és que no sabem fer res més, o sigui, ens és igual si no sabem tocar. Ara ja ens volem dedicar a això.
Clar.
Van plegar durant un temps i ara, doncs, han tornat i el dia 25 d'octubre ompliran el Palau Sant Jordi, eh? Poca broma.
És que sí, ara ens ha escrit el Nico d'Almacelles, diu, pell de gallina avui ha estat de gràcia amb lo punk bas, que ens veiem a La Polla, ja tenim les entrades.
Oh, quins nervis!
Posa l'altra, posa el Salve, home, que això agrada.
Sí, Salve. Salve, gallina,
mata misericòrdia. Molt cristià. Sabeu que em faria molt feliç, ara?
Què?
Que ens truqués un oient, que està amb el cotxe, amb una criatura petita, que no superi els 14 anys i que estigui descobrint aquests discos i li digui, papa, això no perquè no podem sentir casa, per exemple. Perquè potser ara estem creant un punky. Clar, sí o no? Saps que estàs d'acord, no, com pati a famílies?
9-3-2-0-1-7-4-7-4. Va, més, ara anem amb dones,
ui,
no?
Ui. Les dones anaven molt fortes, amics, en aquella època. Hem de sentir les Vulpes. Sembla que haurem d'avisar algú perquè tapi les orelles.
Hola,
la veritat és que aquestes noies no van fer gaires coses. Van fer un disc amb prou feines. Però és que se les va conèixer per una nit mítica que van vindre com a taloneres. Vull dir, de fet, no tenien ningú per tocar perquè em sembla que la Babos Iturriaga o un grup així havia dit que en l'últim moment no tocava en un programa de la televisió espanyola de l'any 83 que es deia Caja de Ritmos, que presentava Carlos Tena. Us en recordeu, Carlos Tena?
Vagament.
Doncs res, doncs, van buscar unes substitutes i van aparèixer aquestes noies simpàtiques trempades i es van posar a tocar l'escenari en horari infantil, a l'hora dels dibuixos animats, aquest Me gusta ser una zorra, que vindria a ser una versió de I wanna be your dog de l'Iggy Pop, en versió més espanyola.
Però això, fins a quin punt va escandalitzar?
va escandalitzar molt, perquè l'ABC, els diaris van començar a escriure cartes...
Es devia explotar pus dels ulls.
No, però t'he de dir una cosa, hi havia, era un moment molt estrany en què la dreta més conservadora estava tan denostada amb el franquisme que per molt que cridessin, anava per davant les ganes de llibertat, les ganes de llibertat d'expressió i tal, i la progressia, si no d'això, deixava fer molt.
Sí, a la tele sí, però el Partit Demòcrata Popular i el Fiscal General de l'Estat els van presentar una querella per escàndol públic a les amigues. Ostres. I que això, clar, vull dir, les va fer molt famoses, però al final es va quedar en res, perquè els oferien coses molt bèsties. Vaig llegir una entrevista a una de les músics i explicava que els havien oferit, per exemple, sortir a la portada de l'Interviu. O sigui, llavors els hi començaven a fer ofertes macarres de l'època i que, bueno, es van veure una mica desbordades, que l'èxit les va, podríem dir, destruir. Anem a sentir una cosa que ara estem molt normalitzats, però un dels primers grups que va cantar en euskera, perquè tots, fins ara, dels que hem posat, tots cantaven en castellà.
Sí.
Estem parlant d'Ertzainak. És un grup que aquí no va tindre tant seguiment, però sí que al País Basc, perquè van començar versionant The Clash i van introduir, podríem dir, l'ska, el reggae i ja uns altres ritmes.
Sí.
Havíem vist a aquesta gent que dèiem els Clash en concert, també el Fermín Muguruza i l'Iñigo Muguruza, per això van muntar Cortato, perquè havien sentit que la música podia ser punk, però també podia ser més festiva, més divertida, que una altra cosa.
És molt maco perquè si ja t'inventes normalment les lletres en català, en castellà o en anglès, les lletres en basc, és que no sé ni el que haurem arribat a dir. Ha de ser totalment klingon.
De fet, vaja, és igual, no? En qualsevol cas ens ho passàvem bé. Anem a sentir una altra banda de Vitoria, que aquests eren molt divertits, i vull que sentim una mica la lletra d'aquesta banda que es deia Potato, que també va agafar els ritmes de reggae, ritmes jamaicans, i que aquesta cançó és preciosa i es diu Rula.
I la gente dura... Rula, 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 y la gente dura. Rula, 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 rula.
No, Potato era cosa sèria,
Està agradant una mica, no?
No, a mi, jo els escoltava, Potato.
Ah, ara se sap tot.
Home, sí.
Mira, l'Ester diu, escolta, Montse Virgili, a mi em va ensenyar la Polla Records la meva germana Nuri i jo era una tendra xiqueta i el meu primer nòvio li havia ensenyat al seu pare. Et serveix? Hashtag tengo una chica muy yeye que se masturba con el pie.
Oh! No sé què dir. Anem a sentir els Cortato, que en parlàvem abans. Grup molt important, any 84, pioners de l'esca, podríem dir. Aquests dies llancen totalment a l'esca. I res, el Íñigo i el Fermín, que s'havien anat a un concert de The Clash i ho van al·lucinar i van dir, això ho volem fer nosaltres a casa. Aquí, amb aquesta parella els hi han passat moltes coses. Aquest grup, vaja, ara ja no existeix. Després han sortit altres bandes com Nego Gorriac, etc. Però tenen una història meravellosa. Van tocar a la presó de Martutene, amb els Barricada, uns mesos, un dia, no? Que era el 31 de maig, no? I el de l'any 85. La cosa és que uns mesos després... El José Basarro i Nandia, la cançó de Sarri Sarri que tots hem cantat alguna vegada, era per un poeta basc, que es va escapar en un dels altaveus que hi havia al concert. Diuen que aquests altaveus els va posar Cortato i Barricada, que els van deixar allà 6 mesos abans. No sabem si és veritat, però com a pla, no està mal, no? No ho van saber comprovar i no ho van poder comprovar mai.
Molta èpica, per això.
I per acabar, aquesta secció d'avui, no poden faltar els meus estimats. Barricada, des de Pamplona.
Doncs moltes gràcies per aquesta repassada. Crec que la gent té ganes d'acabar d'escoltar aquesta cançó de Barricada. Gràcies, Montse.
Vinga.
Este juego ha terminado.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.